Radio Alcoy Onda Media.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 15 grados centígrados.
Radio Alcoy emetrà dimarts 10 de març un programa especial amb motiu del 25 aniversari de les vacances d'Ovid i Montllor, amb entrevistes amb persones properes al cantautor alcoià. Descobrirem un tast de la seva poesia recitada per l'actor Pep Sellers. A partir de les 12:20, amb la col·laboració de la Universitat d'Alacant i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoy i el recolzament de Partit Socialista, Compromís, Ciudadanos, Podem Alcoy, Guanyar Alcoy, Centre Ovidi Montllor, IES, Pare Vitòria i Club d'Amigues i Amics de la UNESCO d'Alcoy.
La Regidoria d'Hisenda informa que el pagament d'impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxes de guals, quioscos i caixers automàtics podrà efectuar-se del 3 de febrer al 6 d'abril de 2020 amb dos inclosos. Aquells que tinguen aquest impost domiciliat, el càrrec en el seu compte serà el 12 de març. Així mateix, els rebuts acollits a la bonificació del 5% per domiciliació seran carregats en el compte el dia 12 de març. Aquests pagaments es poden efectuar per internet a través de la passarel·la de pagaments de la seu electrònica sedeelectronica.alcoi.org. Regidoria d'Hisenda, Ajuntament d'Alcoi.
El mundo ha cambiado, la óptica también, y nos gusta. Elegir gafas, cualquier graduación y con tratamiento ya es posible. Por 9,95 euros al mes. Solo en Opticalia.
Consulta condiciones en opticalia.es.
Te esperamos en la Alameda 18, Santa Rosa 17 y Avenida Hispanidad 18. Opticalia Serraiba, Alcoy. Me gustan las gafas.
Hoy por hoy, Alcoy.
Molt bon dia, com estan? Moltes gràcies un dia més per estar a l'altre costat de la ràdio, del mòbil o de l'ordinador, escoltant-nos a través del 1485 de la onda mitja, 100.8 de FM o www.radioalcoi.com. Doge i 23 minuts d'aquest dilluns 9 de març, en què, com cada dilluns, la història sona en la banda sonora de Hoy por Hoy. I ho fem guiats pel professor i historiador Ricard Banyó. En l'edició d'avui, Banyó els parlarà sobre les llengües i les religions que hi van haver al Regne de València a l'època medieval. Per altra banda, ens submergirem al projecte ideat a l'IES Cotes Baixes d'Alcoi, amb què els alumnes de fabricació mecànica aprendran coneixements teòrics i pràctics en fabricació additiva. En concret, desenvoluparan en impressió 3D les reproduccions fidedignes d'òrgans o parts del cos que als metges els ajudarà a planificar les operacions quirúrgiques. Els professors de fabricació mecànica Sari Cortés i David Vidal els contaran més sobre aquesta iniciativa que ha sigut guardonada amb 10.000 euros per part de Bankia Dualiza. Després de les notícies de la una del migdia, arribarà Fina amb les cartes del tarot i a les 13:30 hores estarà en directe l'alcalde en Suya és la ràdio. A partir d'eixa hora podran cridar als telèfons 96 652 62 75 o 96 652 62 76 per plantejar qualsevol qüestió a Antonio Francés. Un menú, els proposarem un menú de sons diversos per acompanyar-los fins a les 2 del migdia d'aquest dilluns, però ara volem saber sobre el temps que ha passat el cap de setmana i què ens espera per a les properes hores. Per això, salude a Enrique Moltó, climatòleg. Bon dia.
Hola, bon dia a tots. En primer lloc hem de fer un xicotet resum del mes de febrer, que ha sigut molt escàs en pluja, pràcticament 2 o 3 litres que van caure en un dia i tot el demés res de res, i a més en temperatures que han estat més o menys 4 graus per damunt de lo que és la seva mitjana. Aquestes xifres, sobretot les temperatures, són especialment fiables en el cas de l'Observatori d'Àngel Banyó, al Mas del Pouet, a la serra de Penàguila, en el terme municipal d'Alcoletge, perquè, bueno, com dic, la seva sèrie d'observació és llarga, i ell l'altre dia em comentava que des de l'any 1290 no recorda un hivern semblant a este en quant a estes mitjanes. Afortunadament van tindre aquesta temporada glòria, que va fer molt de mal, ja ho sé, però que també va deixar precipitacions abundants i neu en les serres, i que, bueno, es permet viure en una situació de tranquil·litat des del punt de vista de la reserva d'aquífers. Perquè de moment no hi ha massa canvis, inclús podríem dir que comencem la setmana amb tranquil·litat, amb temperatures més o menys suaus, i que al centre de la setmana seran no suaus, sinó altes, clarament altes. Poden estar per damunt dels 25 graus o al voltant d'aquest valor, sobretot dimecres i dijous. Després, de cada cap de setmana, tornaria a certa normalització, temperatures que baixarien dels 20, les màximes i mínimes que també baixarien algú, encara que les mínimes la pròxima matinada pot ser que també siguin relativament baixes. I, bueno, ahir és un poc el que tenim de setmana, i és l'expectativa de tranquil·litat, inclús de temperatures suaus. En espera, això sí, a lo millor, de que d'ací una setmana, la setmana següent ja, podrem tindre algun canvi més significatiu.
Gràcies, Enrique. Doncs estarem molt a l'aguai del que passe al temps en aquest mes de març. Salutacions de qui els parla, Maribel Vicedo. Benvingudes, benvinguts a Hoy por Hoy Alcoy.
Nota necrológica.
Ha fallecido doña Carmen Mora Algarra. Los oficios de misa de cuerpo en sepulto tendrán lugar este martes día 10 a las 10 horas en la parroquia de San Roque y San Sebastián. La capilla está instalada en la sala número 2 del tanatorio Servisa de la zona norte.
Descanse en paz.
El programa de prevenció de càncer colorectal
de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
va dirigit a homes i dones entre 50 i 69 anys que no presenten símptomes. La prova és gratuïta i consisteix en la recollida d'una mostra de femta en el domicili. Rebràs una carta d'invitació amb les instruccions per a participar en el programa. Per a més informació, consulta el teu metge de capçalera. I recorda, si es detecta a temps, es pot curar en el 90% dels casos.
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Estem convidant els usuaris del Centre de Salut La Bassa.
Té costeres i ponts, música de telers, té muntanyes que el vol...
Ricard Banyó, molt bon dia.
Hola, Maribel, bon dia. Sí, estem de nou, ja, apurant ja el temps que ens queda per a les festes.
Ja falta menys.
La gent dirà, no ha dit res de la jubilació? No, apurant el temps per a les festes.
De moment estem en el segon dilluns de març.
Efectivament. Encara queda un mes i mig.
Sí, sí.
Per al gloriós dia de la meva jubilació. Al final ho he dit. Mira, una de les activitats que fan molts instituts en el COI és la Setmana Cultural. I vaig estar en l'Institut Cotes Baixes i parlant sobre què era l'època medieval, perquè és una gran desconeixedora i sobretot hi ha molt de tòpics. També és veritat que Hollywood, amb les seues pel·lícules, ha contribuït molt a tindre una visió distorsionada de lo que va ser l'època feudal. És el que també faré en el meu institut de l'Andreu Sempere, en la nostra Setmana Cultural, que és la setmana que ve. També vull fer una petita xerrada, més que una xerrada, una introducció, no m'agrada ser pesat, sobre la figura de Sant Jordi, que sembla mentida, però que encara és molt desconeguda al COI i té molt de tòpic. Bé, el que em van preguntar allí en l'Institut Quatres Baixes, referent al Regne de València, perquè vaig centrar molt la meva xerrada sobre el Regne de València, primera, que era el Regne de València, i segon, quines llengües i quines religions hi havia al Regne de València medieval. El Regne de València és una institució territorial, política, el que avui diríem una nació, que sorgeix a mitjans del segle XIII i desapareix a principis del segle XVIII amb la guerra de successió, el decret de Nova Planta i tot això. El Regne de València va ser una creació de Jaume primer perquè abans no hi havia una unitat política que després tinguera les mateixes fronteres que el Regne de València. El Regne de València estava dividit en època musulmana en el Regne Taifa de València, en el Regne Taifa de Dènia, a voltes en el Regne Taifa de Xàtiva. No hi havia una unitat com tindrà després amb Jaume I. Quines eren les llengües que es parlaven? Se'n parlaven de diverses. Primerament, el català, que era la llengua més nombrosa, en Alcoi era la llengua bàsica, tota la nostra documentació està escrita en català. També es parlava aragonès, en les zones més pròximes a al regne d'Aragó, el que avui en dia seria l'interior de la província de Castelló i, en certa manera, la de València. També es parlaria en castellà, sobretot en la zona de Alda, i en la zona de la Canal de Navarrés, on està Anna, i en la Vall d'Aiora. També els musulmans, entre ells, parlaven l'àrab, i la relativament petita població jueva parlava l'hebreu, o sigui que tenim cinc llengües, però encara en falta una, perquè la gent religiosa, cristiana, entre ells parlaven el llatí, i de fet era la llengua oficial de la cancelleria. Per tant, si investiguem l'edat mitjana, la documentació, tenim que bàsicament està escrit en català o bàsicament està escrit en llatí. Si no tens coneixements de llatí o si no tens coneixements de català antic, aleshores poc podràs investigar de la època medieval. Respecte a les religions, hi havia bàsicament tres religions. La cristiana, que era pràcticament el 100% de la població vinguda del nord, la població cristiana, d'ahir la denominació cristiana, perquè practicaven el cristianisme, en la modalitat que avui diríem catolicisme. Evidentment el protestantisme n'hi havia aparegut, encara que sí que hi havia heregies que dificultaven eixa unitat cristiana. Recordem, Maribel, que una heregia és sostindre una teoria que va en contra de lo establert, de lo oficial, d'allò que podien dir ortodoxe. En aquella època era un delicte, avui en dia és una visió, un exemple més de la llibertat d'expressió, de la llibertat de pensament. Però clar, en aquella època la il·lustració encara ni havia aparegut ni se l'esperava, i per tant les teories democràtiques estaven molt lluny d'estar present. De fet, la Inquisició, no en el sentit que tindrà a partir de Reis Catòlics, la Inquisició ja començava ja a perseguir, a condenar aquelles persones que eren considerades heretges. En un programa ja anterior ja vaig parlar de dos dones d'Alcoi que van ser portades a València preses, acusades d'heretgia. Seria interessant investigar aquest document per veure exactament quin tipus d'heretgia era i què es va passar amb elles, perquè el fet de que dos dones, no homes, dones, foren acusats d'heretgia significa que sabien llegir i escriure. Sabien llegir i escriure i tenien una certa cultura. La cosa no molt normal entre les dones ni entre els homes d'aquella època. És un document interessant, com milers de documents interessants que hi ha en l'arxiu municipal d'Alcoi, però que servidor no pot atendre-ho a tot. Per això espere que isca darrere de mi gent que s'interessi per l'època medieval, que sàpiga paleografia, que sàpiga llegir l'escriptura antiga i que tinga nocions de llatí, sobretot també nocions de català antic. Després tenim els musulmans, que pràcticament el 100% eren de religió musulmana, islàmica. Va haver molt pocs, poquíssims musulmans que van trair la seva religió i se'n van passar a la cristiana. Sí que coneixem casos, però que molt, molt escassos. I després tenim una tercera religió, que és la jueva, la religió hebrea, que en el Regne de València no arribava ni al 5% de la població. De fet, en Alcoi es detecta la presència de jueus en el segle XIV, dos o tres, que eren originaris de Cocentaina, que a la seva volta depenien de la juderia de Xàtiva. I moltes voltes em pregunta la gent la tolerància que es tenia sobre les religions que no eren cristianes. La tolerància era la que donava l'economia. Si toleraven els musulmans era perquè eren necessaris per a l'economia. Si toleraven els jueus era perquè eren necessaris per a l'economia, no perquè tingueren unes idees tolerants, com ja he dit. De fet, els jueus seran expulsats en 1492 per els catòlics, una de les pàgines més tristes de lo que després serà Espanya, i els musulmans ho seran en 1609, també en una de les pàgines més tristes de la història d'allò que després serà Espanya. I per a combatre a tots estos apareixerà la Inquisició, que també és una de les pàgines més tristes d'allò que serà després la història d'Espanya. Perquè la Inquisició espanyola era molt sanguinària i molt cruel. No vol dir que les altres no ho foren, que també ho eren, i molt. Però, efectivament, la Inquisició espanyola destacava per la seva intolerància i per la seva set de sang. Estaven assedegats de sang. I va ser la Inquisició que més tard va ser suprimida, perquè va ser finalment eliminada en 1835. I, per tant, la tolerància religiosa parava amb la necessitat, com ja he dit, econòmica, i va acabar amb l'expulsió i desaparició dels musulmans i dels jueus, que van haver d'abandonar les terres de la península davant la intolerància cristiana. I això és el que més o menys jo conteste als alumnes i a la gent que em consulta sobre el fet. L'edat mitjana no destaca precisament per la seva tolerància religiosa, però és perquè l'edat moderna i la contemporània tampoc. La tolerància religiosa comença en este país, comença a partir dels anys 60, quan el Concili Vaticà II, imagina't, exceptuant l'època de la Segona República, en la que la llibertat religiosa era total. Però després, durant el franquisme, estaven tolerats. Havien de fer realitzar els seus ritus amagadament, i no fer proselitisme. Amb el Concili Vaticà II, el règim franquista no va tindre més remei que admetre la llibertat religiosa. I en la nostra Constitució, la de 1938, es reconeix totalment el dret que tenim les persones a tindre una religió o no tindre, que és el que ens respecta aquests postulats democràtics. I això és, en definitiva, un aspecte. Podríem estar parlant de l'edat mitjana miles d'hores, d'aquells temps, de la gent que vivia en el Regne de València, en el que després serà l'actual País Valencià.
Molt bé, Ricard, moltes gràcies i fins la propera.
Fins la propera, Maribel. Salut a tots. Muntanyes que el volten.
De oro blanco, de oro rosa, con brillantes clásicas combinadas de platino. Sí, hablamos de tus alianzas y de la espectacular colección que encontrarás en Joyerías Sancho. Miles de alianzas y miles de combinaciones. Crea tu propia alianza en Joyerías Sancho. Solo aquí encontrarás el mayor surtido al mejor precio. Joyerías Sancho, distribuidor oficial Algior 1954. Y recuerda, compramos o cambiamos tu oro usado.
Amigos de la música de Alcoy, temporada 2019-2020. Gran concierto sinfónico coral con motivo del año Beethoven el próximo 5 de abril a las 19:30 horas en el Teatre Calderón con la Orquesta Sinfónica del CSMC y el Coro de Cámara de Valencia, junto a un extraordinario plantel de solistas encabezado por el ilustre concertino de la Royal Opera House de Londres, Vasco Basilev, interpretarán el célebre concierto para violín y orquesta de Beethoven y la monumental Misa de la Coronación de Mozart. Adquisición de localidades en las oficinas de Amigos de la Música, calle Santa Lucía 3 Bajos, de 17:30 a 20 horas, en www.ticketalcoy.com y el día del evento en taquilla del Teatre Calderón. Más de 100 artistas en el escenario para un concierto excepcional. Radio Alcoy con la música. Milions de lletres. Del cinc al 12 de març, a les 20 hores, a la Biblioteca Francesc de Paula Montblanc, conferències. Dia 9, Jorge Molits, novel·la històrica i Roger de Llúria. Dia 10, Ivan Carbonell, cançó del màgic Merlí. Dia 11, Àfrica Ramírez, presidenta de l'Associació d'Editors Valencians, vocació i rentabilitat. Dia 12, Cristian Gálvez, Hannah. Dia 13, Cloenda. Actuació als centres educatius. Entrega de guardons 25è concurs literari infantil. Contacontes. Dia 14, teatre. Shakespeare en Berlín. Dia 15, ruta literària a càrrec de Rosa Corchado. Del 5 al 15 de març, 25ª edició de la Festa del Llibre a Muro. 25 milions de lletres.
L'Ajuntament d'Alcoi posa a disposició dels ciutadans nous contenidors de color marró. Uns contenidors destinats a la recollida de residus orgànics. La recollida és voluntària i cada persona que vulga participar haurà d'inscriure's telefonant al 96 553 71 27 o enviant un correu electrònic a organic@alcoi.org. Al departament li entregarem les bosses, un recipient per a casa i les claus per a obrir el contenidor. Amb la col·laboració de tots, aconseguirem un Alcoi més net. Ajuntament d'Alcoi, Regidoria de Transició Ecològica.
Per ordre de l'alcalde es fa saber.
Ràdio Alcoi emetrà dimarts 10 de març un programa especial amb motiu del 25 aniversari de les vacances d'Ovidi Montllor, amb entrevistes amb persones properes al cantautor alcoià. Descobrirem un tast de la seva poesia recitada per l'actor Pep Sellers. A partir de les 12:20, amb la col·laboració de la Universitat d'Alacant i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi i el recolzament de Partit Socialista, Compromís, Ciudadanos, Podem Alcoi, Guanyar Alcoi, Centre Ovidi Montllor, IES, Pare Vitòria i Club d'Amigues i Amics de la UNESCO d'Alcoi.
El típico libro de fantasía con el típico castillo en ruinas, con el típico dragón y con el típico príncipe de un reino muy lejano. Al que salva la no tan típica princesa en su nuevo BMW Serie 1. Conduce el nuevo BMW Serie 1 con acabado M Sport de regalo. Nunca ser no más.
¿Te gusta conducir?
Infórmate en movilvegar.bmw.es. Movilvegar, tu concesionario BMW en Alicante, Petrer y Cocentaina.
La Asociación de Amigos de la Música de Alcoy está organizando un viaje operístico al Teatro San Carlos de Nápoles. La finalidad es seguir al alcoyano Jordi Bernasser, que en esta ocasión dirigirá la ópera Aída de Giuseppe Verdi. El viaje se realizará con vuelos directos. La salida será el miércoles 24 de junio. El regreso el sábado 27 de junio. Los interesados pueden dirigirse a las oficinas de la Asociación de los Amigos de la Música en la calle Santa Lucía número 3 Bajos, en horario de oficina.
En el programa d'avui hem volgut convidar a dos persones que són part d'un projecte que ha sigut premiat per Bankia Dualiza, que s'anomena Fabricació per a la Planificació Quirúrgica, i que, bueno, ara ens explicaran en què consisteix i com ha sigut un poc la gestació d'aquest projecte, però jo ja els avance que serà com una impressió de, en 3D dels òrgans, que aprofitarà perquè els metges coneguin més profundament els elements per a planificar les operacions quirúrgiques. Però ja vos dic, anem a preguntar als protagonistes, que els aportarà molta més informació. Per això passe a saludar-los a David Vidal i Sari Cortés, que són professors de fabricació mecànica de l'Institut de Cotes Baixes de Talcoi. Bon dia als dos.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguts a Hoy por Hoy, gràcies per vindre i per contar-nos aquest projecte, que jo el primer que vull saber és com vos va sorgir la idea. ¿Cómo va a ser el embrión?
Pues la primera idea surgió sobre todo de la necesidad desde el Departamento de Fabricación Mecánica para crear un aula de fabricación aditiva en 3D para que básicamente los alumnos puedan formarse en las nuevas tecnologías. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues, él va a enterar de este tipo de beca que va a ir, que no, si no lo recuerdo mal es la segunda edición, i res, van tirar endavant, van redactar tot i ho van llançar. Uh-huh. I bueno, eixit bé de moment.
Heu sigut seleccionats, en contem abans de començar l'entrevista, que a mitjans de desembre vau conèixer Sari, que vau ser guardonats amb aquest premi. Això ja és una primera impuls i motivació, no?, per tirar endavant.
Sí, clar, només van saber que havien sigut seleccionats, va ser una alegria molt gran, perquè són unes beques a nivell nacional, crec que enguany han donat en tota Espanya unes 40-43 beques, per tant això ens va donar un impuls i es va fer moltíssima il·lusió.
Uh-huh. I com el fil de que ens deia David, no?, d'aquestes noves tècniques d'impressió auditiva, com vos va arribar a la idea de... Anem a col·laborar en sanitat, en fer això.
Això va ser un segon pas. Va ser com un segon pas, perquè teníem aquesta necessitat i no sabíem com, a veure amb qui col·laborar o de quina manera fer que el projecte tinguera un valor social i fora potent per anar a per totes. Uh-huh. I a Sari, la meva companya Sari, va tindre la inspiració un matí de dir-me, anem a col·laborar en l'hospital, que això ja estan fent-ho en diverses universitats, i jo em vaig quedar un poc parat en el sentit que no ho tenia massa clar, però després he vist que la necessitat en l'hospital és prou major que la nostra necessitat.
Uh-huh. Clar.
Clar, perquè la necessitat en l'hospital, bueno, està clar que cada vegada els hospitals treballen més en impressió 3D, uh-huh, però no sabíem si l'hospital d'Arcy d'Alcoi estava fent alguna cosa o no estava fent res. Entonces, es van posar en contacte amb ells a través d'un professor que tenim en el departament, que la seva dona treballa allí, i es van preguntar si la idea s'agradava o si estaven fent alguna cosa. Ens van dir que en principi no estaven fent res, però que veien una idea molt interessant. Entonces, a partir d'ahí, pues, van decidir fer el projecte, redactar el projecte en la seva col·laboració i ja estarà.
Un projecte, com estem dient, és que des de l'institut, no?, es creen aquests òrgans en 3D per a que als professionals, als metges, es servisca per a planificar les operacions quirúrgiques, no?
Sí, és un avantatge o un plus d'informació que ells tindran abans d'entrar al quiròfan. En el que es pensa és en la part de, a nivell de ferramentes que poden utilitzar, uh-huh, perquè moltes vegades tenen problemes o discordàncies en mesures en funció de si fan un tac o fan una ressonància del mateix problema. Poden tindre discordàncies, uh-huh, i aquesta és una manera de tindre com un punt més d'informació per a evitar-se disgustos,
claro,
o males sorpreses una vegada estan en la mateixa intervenció.
Perquè seran unes reproduccions prou fidedignes.
Sí, en principi estem treballant... És molt important la figura del radiòleg, perquè el radiòleg és el metge que és el professional de la imatge mèdica. Uh-huh. Per tant, tenim que tindre en ell una molt bona col·laboració, perquè gràcies a ell les imatges o el que ens dona o els models virtuals, que són els que després imprimim nosaltres, van a ser el més reals possibles. Sí? Uh-huh.
Ara esteu en aquesta fase d'adquirir nous coneixements,
sí,
no? I posar-ho en pràctica.
Estem en fase un poc de formació, tant els radiòlegs com els professors. Els radiòlegs perquè tenen que utilitzar una ferramenta que no coneixien, un software especial que el que fa és segmentar els òrgans que volem aïllar per a després imprimir, i nosaltres també un poc estem en la fase de formació en software per a la impressora, i també estem mirant, bueno, ja tenim un poc vist quines impressores anem a adquirir, quins equips anem a adquirir i on anem a posar-los. Uh-huh. Estem en aquesta fase.
Clar, perquè David, heu d'habilitar una aula, no?, per a fer aquest treball.
Sí, estem en plenes obres ara, plens de pols, uh-huh, en el departament.
Sí, han creat un espai annexe al Departament de Fabricació Mecànica, i ahir és on anem a ubicar els equips d'impressió 3D. Ja en teníem un, però anem a adquirir un altre, i ahir és un poc on anem a desenvolupar tot el projecte.
Abans de que acabi aquest curs ja serà una realitat aquest projecte?
Sí, per supost.
Per supost, sí, és més. Això. Ja han fet alguna prova. Uh-huh. Ja han fet alguna prova perquè també volíem veure si eren capaços de poder imprimir algun òrgan, o en aquest cas hem imprimit una prova de... Era un muscle, una fractura de muscle que
m'ha
posat...
Era una escàpula
i el húmero. Hi havia una fractura complexa, la van segmentar, els radiòlegs ens la van enviar i van fer una prova d'impressió. I ja la tenen ells i estan contentíssims, super satisfets, i ja tenim una altra prova, un altre arxiu ahí pendent per a poder provar.
I quina va ser la vostra sensació al tindre-ho a les mans, aquesta prova?
Pues la sensació va ser, jo em vaig quedar un poc dient, han aconseguit per almenys fer ja una primera impressió de algo real, d'un pacient real.
En condicions, sí.
I
vam estar medint, i sí que era prou fidedigne al uh-huh. sòlid 3D que tenim en pantalla.
Uh-huh. I els alumnes quan podran entrar en matèria? Quan penseu que...
Els alumnes és el segon pas. Uh-huh. Primer s'han de formar els professors uh-huh. i després els alumnes. Uh-huh. Encara que per a ells ja és un avantatge molt gran el tindre-ho allí i veure què està fabricant-se allí.
Clar. Uh-huh. I en general, jo veus molt il·lusionats i molt contents, no? Vull dir, quan veus que baixin tot, dius allò que van pensar...
Sí, tenim moments de dir... Jo vaig tindre moments de dir, uf, on s'han clavat, no? Però després, quan comencen a eixir bé les coses, pues et dones compte de que dius, ostres, això va molt bé, anem avançant...
I sobretot a mi em va donar també molta energia la primera entrevista amb els cirurgians, uh-huh. que no sabies ben bé el que anaves a trobar-te o les cares que anaves a posar-te, en el sentit de que, a veure, igual mos diuen no mos serviria de res, i va ser tot el contrari.
És a dir, mos van
motivar moltíssim, mos va sorprendre a un nivell exagerat, en el sentit de que sí, que necessiten que avant, que el que faci falta.
És a dir, ells ens van transmetre que estaven molt il·lusionats també en el projecte. És a dir, sí, ells clar. Volien que
des de gerència, avant. I des de gerència també.
Uh-huh. És important.
Sense uh-huh. posar un duro, però molt il·lusionats.
Bueno, a poc a poc podrà arribar, perquè també, vull dir, este model que esteu traient així es podrà exportar a altres centres de salut, no?
Per
començar per al COI.
Sí, sí,
però...
sí.
Està fent-se en les universitats.
Uh-huh. Però també és un, no sé, és algo especial, perquè és la primera vegada, jo crec que en les universitats s'està fent, però a nivell de formació uh-huh. professional, pues jo crec que també es pot fer, i tenim que potenciar també que la formació professional és molt vàlida i són camps que estan un poc per descobrir,
uh-huh. per desenvolupar. No diria que és un atractiu també per a l'Institut Cotes sí. Baixes, no? Que amplieu aquesta oferta amb aquestes noves iniciatives.
Sí, perquè estos continguts no estan inclosos en ningú currículum de ningú cicle formatiu. Uh-huh. Per tant, és com un extra que anem a donar als alumnes de fabricació mecànica, perquè considerem que és necessari, perquè avui en dia la impressió 3D ja està al capdavant de moltes empreses.
Clar, i el perfil del professional de tota aquesta part, impressió 3D, és el nostre, totalment.
Clar.
És disseny industrial i fabricació.
Uh-huh. L'únic que, clar, dins de la impressió additiva, que és la impressió 3D, pues, el ventall s'obri, i pot ser impressió industrial, però també pot ser impressió medico-sanitària, és a dir, qualsevol cosa.
Hi haurà més camps.
Sí.
Clar, els pròxims projectes deuen d'anar a obrir el ventall per al que necessita la societat al final, uh-huh. perquè això és un plus per als alumnes.
Clar.
Que el que estan treballant o el que veuen ells que estem fent siga una cosa vàlida i es d'obrir els ulls davant de la realitat, perquè la majoria són xavals molt joves que encara no han viscut, no han eixit encara d'eixa burbuja, no? Sí. Uh-huh. I és una manera de potenciar-los els problemes del dia a dia.
Exacte. De moment jo agrair-vos que ens hagueu apropat aquesta informació sobre aquest projecte de fabricació, d'impressió d'òrgans en 3D i desitjar-vos que vagi molt bé, que tingueu bons resultats i de segur que més endavant tindrem notícies de les primeres, ja ho heu dit, no heu tingut unes proves, però ja de les primeres productes que traureu d'aquest laboratori, podríem dir així, que tindreu allà al Cotes Baixes.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
Sí, a mi m'agradaria també, abans d'acabar, comentar, promocionar un poc els cicles, perquè tinguem dos cicles, del grau mitjà i grau superior, i no tinguem la quantitat d'alumnes que ens agradaria, perquè oferim una oferta de treball 100%, podria dir més del 100%, és a dir, les empreses ens demanden alumnes i nosaltres arribem a un punt que no puguem enviar perquè no n'hi ha prou alumnes. Aleshores que la gent o els que estiguen en les cues de l'atur s'ho plantegen seriament, perquè la feina és segura
i una oportunitat
és una oportunitat en la que poden treballar sí o sí. Entonces, més que això no es pot oferir ja avui en dia.
De segur que ens estaran escoltant alguns oients i poden estar interessats. Així que, de cara a la primavera, que s'obrirà, no?, les inscripcions per als cicles formatius.
Sí, jo crec que cap a, no sé si serà maig, que és quan s'obriran el plaç d'inscripció per a els alumnes per al curs vinent. I jo també volia llançar a veure, les alumnes, les xiques també poden apuntar-se a fabricació mecànica. És més, sempre, tots els anys tenim alguna alumna, però no tenim totes les que voldrien tindre. I també que veguen que el camp de la impressió 3D no només és de xics, vull dir, és de xiques, i també m'agradaria que conegueren un poc que estem ahí i que van a tindre feina, segur.
Perquè els requisits bàsics per accedir a fabricació mecànica, hi ha algun així important?
El grau mitjà, només l'ESO.
Sí, grau mitjà és l'ESO i qui no tinga l'ESO es pot fer una prova d'accés. Si superes la prova d'accés, accedisses. I en grau superior, pues, tindre batxillerat acabat i accedisses de forma directa.
O per mitjà d'una prova d'accés.
O per mitjà d'una prova d'accés.
Si és major de 21 anys.
Crec que no t'ho sé dir, saps? Crec que són de 9 anys.
També està eixa opció.
Eixa opció.
Sí. Doncs segur que algú que ens està escoltant ha pres nota i a veure si en properes edicions conteu que heu augmentat els alumnes i, com deia David, poder fer eixa demanda, poder cobrir-la que estan fent des de les empreses. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
A tu, gràcies.
Como una madre no hay nada y un hijo la pone buena.
La madre, pero no es el día del padre.
Ostres, és de veres.
La última volta que vas cantar ja veus la que va caure.
Vols fer un bon regal a ton pare i a ta mare que vos farà riure a tots? Vine a Ràdio Alcoi i tira't un seinet en DVD.
Festa o filar?
Fester i divorciat.
Vull fer el capità.
Enguany tinc càrrec.
Tot per un amic.
El alma de la fiesta.
La visita del blavet.
Una clau al cossiol.
El crac del 29.
L'univers fester. Hi ha un alien a la plaça de dins.
Tu a Canàries i jo a festes.
Una coseta per fer.
Un balset de l'antigor.
Te n'has passat 10 pobles.
Col·lecció de ninetes.
El primer tro.
Cada DVD al preu de 10 euros.
Ah,
i si en compres 5, et regalem un altre.
Falta un minut per arribar a la una del migdia, moment en què arriben les notícies de caràcter nacional i internacional.
Sobre los
I després, de nou, estarem amb tots vostès. Ja estarà fina, ja la tenim preparada sí, a l'estudi central de Ràdio Alcoi perquè puguem realitzar-li totes les qüestions o consultes que vulguem fer-li a les cartes del tarot tan fina. I a la una i mitja els recordem que també tindrem en directe a l'alcalde Antonio Francés. A partir d'aquest moment podran cridar per telèfon als números 96 652 62 75 o 96 652 62 76. A partir de la una i mitja, com diem, poden cridar per telèfon per plantejar-li qualsevol qüestió a l'alcalde. Ara ens anem a les notícies.
És la una a mediodia en Canàries.